Bon dia, com esteu?
Bon dia amb sol, fresca a primeres hores i tramuntana que es deixarà sentir a partir del migdia.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 16 de setembre de 2024. A Palafrugell han vist sortir el sol fa justament 32 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 14 graus. Començarem aquesta setmana amb cel serè, amb algun núvol prim de cara a la tarda. L'ambient encara serà fresc durant les primeres hores del matí a l'interior i amb valors més suaus a la costa. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí. De nou ens tornem a retrobar en aquest programa informatiu que fem de manera conjunta a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podeu escoltar a Ràdio Bisbal. I, com sempre, entrem ara mateix en matèria perquè la policia ja té un sospitós ferm pel crim de Montse Sánchez de Palafrugell, però ara mateix aquest sospitós està expulsat a la Xina. En parlarem una mica més durant aquest informatiu. A més, hem de destacar que aquest cap de setmana s'ha acabat la campanya de socorrisme a les platges catalanes i al Baix Empordà, concretament, tanquem aquest estiu amb dos ofegaments més que la temporada passada. A més, hem de parlar de que un polèmic rec ha frenat la construcció del nou institut escola a Verges. Ampliarem tota aquesta informació i en treballarem una mica més al llarg de l'informatiu, però també hem de destacar que avui entrevistarem a la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria de la Costa Brava Centre, la senyora Bàrbara Aller, per parlar una mica de com ha anat la temporada estival al Baix Empordà i també a la zona de la Costa Brava, però a més també veurem com anirà aquesta temporada de tardor aquí a la comarca. I com cada dilluns, encetem les nostres seccions amb en Martí Seguer per parlar de tecnologia i oci. Per tant, coneixerem les novetats, parlarem una mica de què es cou en aquest món tecnològic. De seguida ho repassarem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. I ara mateix aquí a l'estudi tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Bon dia, Maria.
I benvinguda, ben tornada a aquesta temporada del Supermatí. També tenim en Sergi. Bon dia, Sergi.
Bon dia.
També tenim a la Mariona. Bon dia, Mariona.
Bon dia.
També tenim a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia, Maria.
En Ferran Castelló.
Hola, molt bon dia.
També tenim a la Laura Quiñonero.
Hola, molt bon dia.
I també tenim a la Clara Clemente. Bon dia.
Hola, Maria. Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I comencem parlant d'aquest crim a Palafrugell, perquè la policia ja té un sospitós ferm per aquest crim de la Montse Sánchez d'aquest municipi, però ara mateix aquest criminal està expulsat a la Xina. Ferran.
Sí, la policia ja té un sospitós ferm de matar Montse Sánchez a l'aparcament del casal de Palafrugell el 13 de novembre de l'any 2008. Segons ha revelat aquesta setmana passada la periodista Tura Soler al Punt Avui, es tracta de Fei Xing Chen, un ciutadà xinès que vivia a Palafrugell en el moment dels fets. El problema és que l'home va ser expulsat del seu país per un altre delicte abans que se'l vinculés a aquest, i ara és molt complicat fer-lo tornar.
I aquest cap de setmana s'ha acabat la campanya de socorrisme a les platges catalanes. Al Baix Empordà, però, tanquem l'estiu amb dos ofegaments més que l'any passat, Anna.
Durant la temporada de bany, que va del 15 de juny al 15 de setembre, el nombre d'ofegaments mortals al Baix Empordà ha passat dels 3 del 2023 als 5 aquest any. Des de Protecció Civil expliquen que entre les víctimes el perfil més habitual són els homes de més de 70 anys.
I un polèmic rec frena el nou Institut Escola de Verges, Mariona.
El Departament d'Educació no dona llum verd al projecte perquè, segons els tècnics, hi ha un rec a la parcel·la on s'ha de construir el centre. Això lamenta l'alcaldessa de Verges, Diana Canals, qui assegura que un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua descarta qualsevol perill d'inundació. Tot i que el projecte és prioritari, el conflicte tècnic ha paralitzat les obres. Des del consistori es planteja la possibilitat de reduir la superfície per desencallar el procés, però això comportaria uns nous tràmits administratius.
I liciten la millora de la protecció costanera Sant Antoni de Calonge amb un pressupost de 4,2 milions d'euros, Clara.
Així és, Maria, el projecte avança amb la licitació publicada per la Direcció General de la Costa i el Mar. Aquesta inclou la construcció de dos espigons i l'estabilització de les platges de Sant Antoni de Calonge i Es Monestir. Tot això serà amb un pressupost de 4,2 milions d'euros.
I hem de parlar de turisme, concretament de càmpings, perquè creix la temporada baixa en aquest sector. Carla.
El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, destaca que aquest any no hi ha hagut un creixement en la temporada alta, però sí que hi ha hagut un creixement durant la temporada baixa.
I Moventis impulsa el transport públic gratuït al Baix Empordà per la Setmana de la Mobilitat. Què més en sabem, Laura Quiñonero?
Començant des d'avui fins al 22 de setembre és la Setmana Europea de Mobilitat i Moventis també la celebra. En aquestes dates, diverses línies de bus seran gratuïtes arreu del Baix Empordà, tota una aposta pel transport col·lectiu i sostenible.
I Sant Feliu i la UNED Girona s'uneixen per oferir estudis universitaris de grau en aquest municipi. Carla, què més en sabem?
La primera formació que s'impartirà serà part del grau en educació infantil, concretament 40 crèdits corresponents al tercer curs. Aquest projecte es desenvoluparà entre la Casa Palet, ubicada al número 7 del carrer Pécher, i una aula a l'edifici del monestir a Sant Feliu de Guíxols. Els dos espais han estat cedits per l'Ajuntament de Sant Feliu.
I l'Hospital de Palamós incorpora un nou equip de radiologia digital, Sergi.
Aquest nou equip de radiologia digital, que ha entrat en funcionament aquest mes de juliol, permet obtenir imatges de millor qualitat i amb menys dosi de radiació per al pacient.
I l'Ajuntament de Palafrugell forma els treballadors i treballadores municipals sobre sensibilització LGTBI+. Ferran, què més en sabem?
La voluntat és garantir els drets de les persones del col·lectiu des de totes les àrees municipals. A hores d'ara, 3 de cada 4 membres de la plantilla s'han format sobre el deure d'intervenció de l'administració pública en casos de discriminació.
I la Fundació Pallac guardona Jordi Callol i un equip de professores de l'Institut Alexandre Deulofeu de Figueres.
L'entrega dels Premis Josep Pallac d'Educació 2023-2024 s'ha fet aquest dijous passat al vespre a l'Auditori dels Caputxins, a la capital a l'Empordanesa. Els premis s'atorguen juntament amb els ajuntaments de Palafrugell i Figueres i la regidora d'Educació, Marullisa Teixidor, ja ha representat Palafrugell.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà estan passant coses, i és que hem de destacar que l'FBI investiga un possible nou intent d'atemptat contra Donald Trump, el candidat a la presidència als Estats Units a Florida. El segon en dos mesos va passar ahir al vespre quan el candidat republicà estava jugant a golf al seu club de West Palm Beach. Un agent del servei secret va veure el canó d'una arma sobresortint d'una de les tanques que envoltaven el club i va obrir foc contra els sospitosos a qui minuts després van detenir. Veurem com acaba aquesta cursa a les eleccions estatunidenques, perquè està sent del tot imprevisible. I hem de destacar en immigració que entre 500 i 1.500 persones han quedat detingudes aquesta matinada al Marroc, a la frontera amb Ceuta, en un dispositiu per frenar una crida a creuar la frontera. És un nou capítol de la crisi migratòria entre l'Àfrica i Europa, aquest cop a través de les xarxes socials. La crida, a través de vídeos en plataformes com TikTok proposava travessar la frontera difonent notícies falses que explicaven que hi hauria un trasllat imminent de migrants presents a Ceuta cap a la península, la cosa que el govern de la ciutat ha negat. Per això els governs del Marroc i l'Estat espanyol han decidit desplegar mesures de seguretat excepcionals a la zona. I parlem d'un cas on la jutgessa de Guàrdia de Lleida va decidir enviar a presó provisional i sense fiança aquest dissabte el jove de 22 anys acusat d'assetjament sexual a dos menors. El detingut és entrenador del Club Futbol i Formació de Lleida i la decisió de tancar-lo s'adopta en part pel fet que té antecedents similars. L'advocat que el defensa, Joan Argilés, ha explicat que l'home nega els fets i que presentaran un recurs. Veurem com acaba aquest cas. I ara anem a fer un repàs a la previsió meteorològica. I avui estrenem meteoròleg perquè tenim l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia i bon dilluns.
Aquest cap de setmana les matinades han estat força fresques, però quin temps esperem per avui, que som dilluns?
Comencem la setmana amb cel serè i amb algun núvol prim de cara a la tarda. Ambient encara fresc durant les primeres hores del matí a l'interior i amb valors més suaus a la costa. Les temperatures màximes s'enfilaran un altre cop fins a valors estiuencs, d'entre 27 i 30 graus. El més destacable de la jornada serà l'entrada moderada de la tramuntana a partir del migdia. Cops de vent de 50 i 60 km per hora, puntualment superiors en zones exposades, són probables a tota la comarca. La mar tornarà a empitjorar amb onades de 2 a 3 metres en zones exposades a nord. Hi ha avisos activats de la EMET. De cara a demà dimarts, la tramuntana es mantindrà fins al migdia i a poc a poc anirà girant a gregal, de la mateixa manera que els núvols a partir de la tarda aniran guanyant terreny. Sembla que de cara a dimecres podríem tenir algunes precipitacions. Ho haurem d'anar seguint.
Doncs ho anirem seguint i veurem si finalment aquestes precipitacions ens arriben per aquest dimecres. Unes precipitacions que, recordem, portem un temps molt llarg de sequera i tot el que pugui ploure sempre va bé, sobretot per refrescar aquests boscos. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per aquest repàs de la previsió meteorològica. I el comentari d'avui ens el porta per estrenar temporada Josep Maria Soler.
Dos palafrugellencs al sotogoverno. Segurament la major part de palafrugellencs i molts baixempordanesos ja sabeu que l'actual alcalde de Palafrugell, en Juli Fernández, deixarà de ser alcalde d'aquí unes setmanes i que per primera vegada segurament el substituirà una alcaldessa. Però potser no són tantes les persones que també saben que hi haurà no un, sinó dos palafrugellencs al sotogoverno de la Generalitat. El Juli Fernández, que serà secretari general del Departament d'Economia i Finances, número 2 de la consellera Alicia Romero, però també hi haurà un palafrugellenc a la cúpula del Departament d'Educació i Formació Professional, amb Esther Niubó, com a director general de professorat i personal de centres públics, en Josep Maria García. En Juli, amb un perfil més politicotècnic, i en Josep Maria, amb un perfil més tècnic. Dos càrrecs molt importants en aquesta legislatura que vol millorar tant el finançament com la millora dels resultats educatius. Els dos tenen llarga experiència en la base, l'un a l'Ajuntament i a l'entorn privat, i l'altre des de la seva tasca de mestre, després de director de centre públic i més recentment com a inspector a la delegació de Girona i a nivell de Catalunya com a president de l'Associació d'Inspectors. Des d'aquí, les més sinceres felicitacions als dos pels respectius nomenaments. Potser, quan cada matí un i l'altre emprenguin viatge cap a la capital, alguna vegada s'haurien de trobar i, durant el recorregut, anar entonant quelcom que els apropi de manera que en el futur arribin molts més recursos per l'educació a partir de tot allò que s'aconseguirà de Madrid presumptament. De feina no els en faltarà. Que la sort i l'èxit els acompanyin. Que tingueu un molt bon dia.
Doncs molt bon dia també a vostè, Josep Maria Soler, i no, exacte, de feina no ens en faltarà pas. Moltíssimes gràcies per aquest comentari i per encetar també aquesta temporada del Supermatí. I quan falten pocs segons per un quart de nou aquí al Supermatí de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, comencem amb el repàs de les principals notícies al Baix Empordà. I és que hem de destacar que la policia ja té un sospitós ferm de matar Montse Sánchez a l'aparcament del casal de Palafrugell el passat 13 de novembre del 2008. Segons ha revelat aquesta setmana passada la periodista Tura Soler al Punt Avui, es tracta de Feng Xingchen, un ciutadà xinès que vivia a Palafrugell en el moment dels fets. El problema és que l'home va ser expulsat al seu país per un altre delicte abans que se'l vinculés en aquest i ara és molt complicat fer-lo tornar. Ferran, no sé quins detalls més en tenim.
Segons explica la periodista, els Mossos d'Esquadra van fer una anàlisi mitocondrial de l'ADN que l'assassí hauria deixat a la paret del safareig del carrer Ample. D'aquesta manera van descobrir que la sang era d'un home ubicat a la regió de Fujian, al sud de la Xina. Aquesta prova els donava l'origen de la persona, però no el nom i els cognoms. Entre els sospitosos del cas o persones properes a la víctima no hi havia cap xinès. Per això van haver d'ampliar el radi de la investigació i van buscar totes les persones amb aquest origen que poguessin ser a la zona del crim. Els van sortir tres homes que podien coincidir i van poder fer una prova d'ADN a dos d'ells que els van descartar. D'aquesta manera només va quedar com a sospitós un home anomenat Feng Xingchen, que al moment del crim rondava els 30 anys i que vivia a la part baixa del carrer Ample davant del lloc on va aparèixer el mòbil de la víctima. Les càmeres van captar una persona que baixava pel carrer Ample, tot i que després va girar cap al carrer de Sant Pere i al carrer de la Rajola. Per tant, hauria fet una volta per arribar a casa.
El més complicat del cas ara mateix serà enxampar aquest sospitós. Segons ha explicat Tura Soler en una sèrie d'articles al Punt Avui, va ser la mateixa justícia espanyola qui el va expulsar a la Xina abans que se l'ubiqués com a sospitós pel cas de Palafrugell.
L'home hauria comès el 2011, tres anys després de l'assassinat, una sèrie de compres a Barcelona i Lloret amb targetes de crèdit falsificades. El van detenir, jutjar i condemnar a prop de 6 anys de presó, però li van commutar per una expulsió a la Xina. El 30 de març de l'any 2013 volava cap al seu país sense que li haguessin tret sang per guardar-la al banc d'ADN, perquè això només es fa en casos de crim amb violència i en aquell moment no era sospitós del cas de Palafrugell. Ara, la policia necessita la col·laboració del país xinès per fer-li una prova d'ADN que confirmi si és l'autor de l'assassinat de Montse Sánchez. Els Mossos d'Esquadra ja han fet la petició a través de l'Interpol per poder-lo trobar. Però, segons Tura Soler, les autoritats xineses no col·laboren i Espanya no té cap conveni d'extradició amb la Xina. Un nou gir de guió del cas que esperem que aviat es pugui resoldre.
Doncs esperem que sí, que aviat es pugui resoldre, el que passa que haurem d'estar pendents de si es faciliten totes aquestes proves. I canviem de tema perquè avui és el primer dia sense servei de socorrisme a la majoria de platges de Catalunya després de l'estiu. Ahir es va acabar la temporada de bany, que va del 15 de juny al 15 de setembre. Durant aquests 2 mesos d'estiu, al Baix Empordà hi ha hagut concretament 5 ofegaments mortals. Són 2 més dels que hi va haver-hi durant la temporada de l'any passat. En canvi, en el conjunt de Catalunya, el nombre d'ofegaments mortals baixa dels 25 del 2023 als 17 d'aquest 2024. Més detalls, Anna Salvador.
Els 5 ofegaments del Baix Empordà van passar a Calella, Llafranc, Calonge i Sant Antoni i 2 més a Torroella. El responsable de Protecció Civil a les comarques gironines, Albert Perramon, detalla a Ràdio Capital que el perfil predominant és el dels homes de més de 70 anys i de nacionalitat espanyola. A més, explica que quan es van produir aquests ofegaments no hi havia mala mar a les platges. Per això creu que cal augmentar la precaució.
Aquest és el perfil que també hi ha a tot Catalunya, el majoritari, i que també és el que s'està produint aquí al Baix Empordà aquest any. Per tant, creiem que no és preocupant, senzillament que és que a aquesta edat doncs s'han de prendre les mesures de bany segur.
Per mirar de reduir encara més el nombre d'ofegaments mortals al Baix Empordà i a la resta de la costa catalana, des de Protecció Civil han impulsat la campanya de bany segur. Amb el lema a l'aigua risc zero, la voluntat és frenar els ofegaments mortals, sobretot en aquests perfils que presenten més risc. Per Ramon, explica algun dels consells que recull la campanya.
Banyar-se en platges o piscines vigilades, és a dir, que hi hagi aquest servei de socorrisme. No entres a l'aigua si no et trobes bé, perquè moltes vegades pots tenir un cop de calor o no trobar-te bé i la sensació és vaig a refrescar-me a l'aigua. No? I clar, si et mereixes al mar, no és el mateix que si et mereixes a la sorra, o la gespa i, per tant, doncs, si no trobes bé el que has de fer, avisa algú.
El responsable de Protecció Civil de les comarques gironines apunta que gran part de les trucades al 112, al telèfon d'emergències, gairebé la meitat, es fan per assistència sanitària durant la temporada de bany.
I canviem de tema perquè un rec frena la construcció del nou Institut Escola de Verges. Aquesta és una decisió del Departament d'Educació que ha descol·locat el Consistori de Verges, sobretot perquè es tracta d'un projecte que es considera prioritari. Mariona, què més en sabem?
L'Ajuntament de Verges es troba amb un obstacle per tirar endavant el nou centre. El Departament d'Educació no dona llum verda a les obres perquè, segons els tècnics, hi ha un rec a la parcel·la on s'ha d'executar el projecte. Una decisió que des de l'Ajuntament no entenen perquè hi ha un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua que deixa clar que no és un rec i, per tant, no hi ha perill d'inundació. Ho explica l'alcaldessa de Verges, Diana Canals.
Ells donaven per entès que no hi havia cap rec i nosaltres sempre l'hem vist, bueno, és que realment no és un rec, perquè la que diu que no és un rec, vull dir, doncs portem uns 4 anys aquí, en aquest punt d'estira i arronsa, ara sí, ara no, que ara et falta això, que ara et falta l'altre, però tot són traves administratives que mai sabem si són traves administratives perquè no els interessa la construcció de nou centre o si realment són traves administratives, doncs que fos Verges o fos qualsevol altre municipi de Catalunya tindrien la mateixa situació.
L'alcaldessa recorda que la zona on està projectat el nou institut escola està en una de les parts més altes del municipi i, per tant, de les menys inundables. Canals també ha revelat que des d'Educació els van remetre a parlar amb la consellera, però com estava en funcions, no els van poder atendre.
Actualment hi ha la part de l'escola al mateix lloc i amb el polèmic rec just al darrere. Verges té dividit aquest institut escola en dues zones separades per uns 700 metres. Des d'Educació reconeix que es tracta d'un centre prioritari i està al davant de la llista dels que es vol tirar endavant.
Fons del departament assenyalen que estudiaran la qüestió, ja que el nou govern està revisant els diferents casos que té sobre la taula, entre els quals hi ha el de Verges. A més, l'alcaldessa assegura que porten 4 anys lluitant contra aquestes traves administratives i assegura que el consistori ha presentat tots els informes necessaris per tirar endavant l'obra.
Ells diuen que patrimoni no acceptarà cap on hi hagi un rec, i per ells sí que és un rec, i no... i ells no es mouen de la seva posició. És una posició molt, molt, molt rígida, que no escolten, o sigui, i no volen, no volen ni... Ens van dir que l'única solució havia de ser via política i havíem d'anar a parlar amb els màxims responsables, i de fet vam demanar hora amb la consellera, però que ja no ens va arribar a atendre perquè ja estava en funcions, perquè les eleccions estaven convocades.
Davant aquesta situació, l'Ajuntament està plantejant dividir la parcel·la i cedir menys terreny per poder desencallar el projecte. Aquesta decisió implicaria reduir la superfície del nou centre i repartir tots els tràmits administratius, fet que Canals qualifica de nou obstacle en un procés que ja fa 4 anys que està llestint-se.
Doncs veurem com acaba aquest projecte. De moment, però, hem de parlar d'una altra construcció, perquè el projecte per millorar la protecció costanera de Sant Antoni ha fet un nou pas endavant amb la publicació de la licitació per part de la Direcció General de la Costa i el Mar de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient. Aquestes obres estan destinades a millorar la protecció de la primera línia de mar als municipis de Sant Antoni i també de Palamós, que més en sabem, Clara.
El projecte inclou la construcció de 2 nous espigons i l'estabilització de les platges de Sant Antoni i Es Monestir. També es traslladarà sorra des de la platja de Palamós per mantenir una amplada mínima de 50 metres, protegint així les platges dels temporals. L'alcalde, Jordi Soler, ha valorat positivament el projecte, que té un pressupost de 4,2 milions d'euros.
Extremadament content de que s'hagi aprovat ja la licitació del projecte dels espigons i rehabilitació de la platja, i és el primer pas per tenir de nou una platja i una façana marítima que ens mereixem i que lamentablement arrel de les corrents i dels temporals doncs hem anat perdent i posant en perill.
Aquesta planificació tindrà un termini d'execució de 8 mesos i les ofertes es poden presentar fins al 8 d'octubre.
Creix la temporada baixa en els càmpings gironins, i és que el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, ha destacat que aquest any no hi ha hagut un creixement durant la temporada alta. Què més en sabem, Carla?
El que sí destaca el president de l'Associació de Càmpings de Girona és el creixement durant la temporada baixa.
I això pues, fa que les temporades puguin ser més llargues, que es puguin tenir els equips durant més temps, que es puguin formar, que es puguin fidelitzar, i això és molt, molt interessant per al sector. No? També és molt interessant perquè sí que es creix en volum de turistes, però d'una manera completament desestacionalitzada, amb la qual fa que per al territori sigui molt positiu.
Gota Negra comenta que aquest creixement desestacionalitzat produït en els càmpings fa 2 o 3 anys té com a conseqüència un allargament de la temporada que va des de Setmana Santa fins a octubre. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, estem parlant que en alguns mesos de temporada baixa hi ha un creixement d'entre un 15 i un 18%. En mesos de temporada alta les xifres són d'un 90% en el mes d'agost i un 70% en el mes de juliol. En els càmpings el perfil del turista ha estat majoritàriament europeu i predominaven els holandesos i els alemanys, seguits els belgues i els francesos. En referència a la contractació del personal d'aquest estiu, Gota Negra afirma que és una problemàtica molt present en molts sectors, però que només es posa èmfasi en el turisme a causa de la temporalitat del sector.
I aquesta setmana és especial perquè els empordanesos i les empordaneses gaudirem de l'autobús més que mai, i és que l'empresa Moventis oferirà algunes línies de manera gratuïta. Tot això amb motiu d'aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, que va del 16 de setembre al 22. Què més en sabem, Laura?
Aquest dissabte 21 es podrà viatjar a través de les línies L5 i L6 de Sant Feliu de Guíxols a cost zero. Mentrestant, a les línies L1 i L2 de Palamós, Sant Antoni i Calonge també s'oferiran serveis gratuïts. A més de fomentar el transport públic, l'objectiu és reduir el trànsit i les emissions contaminants. El gerent de Moventis Sarfa, Enric Gimeno, ha destacat el compromís de l'empresa amb el transport sostenible i accessible per a tothom. S'anima la població a utilitzar el transport col·lectiu durant aquesta jornada i que el cotxe es quedi a casa.
I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la Universitat Nacional d'Educació a Distància, UNED Girona, han formalitzat un conveni amb l'objectiu d'oferir estudis universitaris de grau al municipi. La primera formació que s'impartirà serà part del grau d'educació infantil, concretament 40 crèdits corresponents al tercer curs. Aquest projecte es desenvolupa entre la Casa Palet, ubicada al número 7 del carrer Petxer, i una aula a l'edifici del monestir de Sant Feliu de Guíxols. Els dos espais han estat cedits a per al consistori. Carla, què més en sabem?
A més d'aquest grau, l'acord també contempla l'organització de cursos, tallers i programes formatius per potenciar la formació entre la població, tal com apunta la regidora d'Educació del municipi, Laura Serrano. Aquests inclouran activitats de foment de la cultura i l'aprenentatge d'idiomes. Fins ara, Sant Feliu ja acollia el programa UNED Senior, destinat a persones de més de 50 anys, que també continuarà amb noves edicions. El director de l'UNED Girona, David Maldonado, ha destacat aquesta nova etapa com una oportunitat per ampliar l'oferta formativa de la universitat a les comarques gironines. Ha volgut destacar que la UNED és una universitat pública amb el campus més gran d'Europa, ja que ofereix un model semipresencial de classes.
En aquest sentit, la UNED, val? A mi m'agrada recordar-ho, és una universitat pública, és el campus més gran d'Europa, amb 250.000 estudiants, té una metodologia semipresencial, i això el que implicarà, doncs, que aquest grau d'educació infantil, que a més es dona, jo n'estic molt orgullós, de forma descentralitzada, és a dir, és un grau on hi ha classes des d'Olot, hi ha classes des de Figueres, hi ha classes des de Salt, i es poden seguir aquestes classes de forma emesa, des de casa, i presencialment, no? I en aquest sentit, doncs, Sant Feliu posa en aquest pool, començarà amb aquest grau, i tot esperant, que n'estic segur que, com que la col·laboració és exitosa, doncs que puguem anar ampliant els graus a poder fer o els estudis a poder fer aquí a la ciutat.
D'altra banda, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha remarcat l'èxit dels cursos que s'hi han impartit fins ara, afirmant que sempre s'omplen. Tot i això, ha destacat la voluntat de créixer quan es parla d'oferta formativa al municipi. Les inscripcions als diversos cursos ja estan disponibles a la pàgina web oficial de la UNED i es preveu que aquest curs universitari dedicat a l'educació infantil comenci a partir del mes d'octubre.
I l'Hospital de Palamós incorpora un nou equip de radiologia digital. L'equip que ha entrat en funcionament aquest mes de juliol permet obtenir imatges de millor qualitat i amb menys dosi de radiació per al pacient. Sergi, què més en sabem?
Sí, i per la seva instal·lació s'ha renovat la sala de radiologia incorporant millores tecnològiques. El nou sistema permet obtenir imatges de millor qualitat gràcies a la tecnologia digital que optimitza la diferència entre estructures. A més, l'automatització permet obtenir les imatges de manera immediata, cosa que agilitza el procés i redueix el temps d'espera per als pacients. Una altra millora significativa és la reducció de la dosi de radiació que reben els pacients gràcies als detectors digitals. L'equip, a més, disposa de moviments robotitzats que faciliten la mobilitat durant les proves. La inversió total per l'adquisició i l'adaptació de la sala ha estat de gairebé 321.000 euros, dels quals 88.000 han estat subvencionats pel programa específic de suport a la renovació tecnològica impulsat pel CatSalut.
I l'Ajuntament de Palafrugell ha format els treballadors de les diferents àrees sobre els drets LGTBI+, discriminacions i odi. La voluntat és garantir els drets de les persones del col·lectiu des de totes les àrees municipals. A hores d'ara, 3 de cada 4 membres de la plantilla s'han format sobre aquest deure d'intervenció de l'administració pública en els casos de discriminació. Ferran, què més en sabem?
El consistori fa una valoració molt positiva de la primera edició del pla formatiu LGTBI+ de l'Ajuntament. Entre els cursos s'ha ensenyat al personal intern el deure d'intervenció i s'han fet càpsules de sensibilització per càrrecs electes i la Comissió d'Igualtat Municipal. La plantilla de Palafrugell Gent Gran ha rebut la formació per incorporar la mirada LGTBI+ als equipaments destinats a la tercera edat. A part, s'incorporarà la mirada cap al col·lectiu als serveis i recursos vinculats a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA.
I la Fundació Josep Pallac ha guardonat el mestre Jordi Callol i un equip de professores de l'Institut Alexandre Deulofeu de Figueres. L'entrega dels Premis Josep Pallac d'Educació 2023-2024 s'ha fet aquest dijous passat al vespre a l'Auditori dels Caputxins de la capital a l'Empordanesa. Els premis s'atorguen juntament amb els ajuntaments de Palafrugell i Figueres. La regidora d'Educació, Maria Lluïsa Teixidor, hi ha representat el municipi de Palafrugell.
El jurat de Palafrugell ha guardonat el mestre Jordi Callol amb el Premi d'Articles Periodístics sobre Transversalitat Educativa. El reportatge va publicar-se al setmanari de l'Alt Empordà i el guardó ha estat entregat per la regidora Marilluïsa Teixidor. Pel que fa al Premi sobre Experiències Educatives, s'han guardonat les professores de l'Institut Alexandre Deulofeu de Figueres, Carmina Luque, Sabina Felbeck, Melissa Desmoinó i Carmina Riu. El jurat era de l'Ajuntament de Figueres. L'acte també ha comptat amb la presència de l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, la regidora d'Educació de l'Ajuntament figuerenc, Anna Morillas, i el president de la Fundació Pallac, Josep Maria Soler.
I abans de continuar amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb el nou tema de Coldplay, amb We Pray.
I do my best, pray that I can lift up, pray my brother is blessed, praying for enough, pray Virgilia wins, pray I judge nobody and forgive me my sins, I pray we make it, pray my friend to pull through, pray as I take it, unto others I do, praying on your love, we pray with every breath, though I'm in the valley of the shadow of death, and so we pray for someone to come and show me the way. So we pray for some shelter and some records to play. And so we pray we'll be singing Baraye. Pray that we make it till the end of the day. And so we pray. I know somewhere that heaven is waiting. And so we pray. I know somewhere that something amazing. And so we pray. I know somewhere we'll feel no pain until we make it to the end of the day.
I pray that love will shelter us from our fears. Oh, I pray you trust to let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside with all the cards we've been dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray
we'll be singing by right here.
Pray that we make it to the end of the day.
And so we pray.
I know somewhere that heaven is waiting.
And so we pray.
I know somewhere that something amazing.
And so we pray.
I know somewhere we'll feel no pain
until we make it to the end of the day.
On my knees I pray as I sleep and wake. Cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Cause love's more than I can take, yeah.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray
we'll be singing by right here
till nobody's in need of it.
amb el temps dels darrers dies sembla que la temporada d'estiu arribi al seu final, però si bé és cert que durant el mes de setembre encara hi ha visitants al Baix Empordà. I per parlar una mica de com ha anat la temporada estival als allotjaments de la comarca, ens visita la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria de la Costa Brava Centre, la senyora Bàrbara Llé. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li com ha anat aquesta temporada d'estiu a la comarca i podem dir que s'han recuperat dades prèvies al coronavirus?
Bé, l'estiu ha estat molt positivament, molt bo. Ja començàvem amb un mes de... bueno, una Setmana Santa i un mes de maig, mes de juny, relativament superiors a dades d'anteriors al 2020, i per tant doncs molt positives a nivell d'allotjament i restauració. Llavors va entrar el juliol va ser com un fre una mica, degut, entenem que degut a tots els grans esdeveniments que hi havia arreu d'Europa, entre el Mundial, entre les Olimpíades, i una mica tot plegat va fer retrasar una mica l'arribada del que és la temporada alta, no? Uh-huh. També hem detectat que el que poder no es desplaça per motius esportius, doncs podria decidir tornar a viatjar, podríem dir-ne al nacional, al català, uh-huh, que pot, perquè no tots poden, que pot, doncs ha tornat a decidir viatjar, i això s'ha notat, no? S'ha notat sobretot poder en les freqüències sobretot en la restauració, o més els que tenen segona residència i que han decidit doncs aquest any emprendre un viatge, no? Per tant, el juliol sí que s'ha notat una mica de recés, no? Mm-hmm. Sobretot amb consum, no? Amb restauració, amb bar. Feia molta calor la primera setmana no, però a partir de la segona setmana de juliol va fer moltíssima calor. Això va fer que els establiments que podien estar preparats per aquestes inclemències doncs quedessin una mica afectats, i tots els restaurants que no tenen part d'interior i per tant no tenen aire condicionat i per tant doncs no tenen opció més que terrassa, doncs s'ha notat una mica, perquè és que realment feia una calor insuportable. I això ha sigut el juliol, però bueno, a nivell d'allotjament els valors són molt molt igual a l'any passat, que ja eren molt positius. Uh-huh. I pel que fa a l'agost és consum desendreçat, una mica disbauxa total, no? Llavors, bueno, jo crec que els valors han pogut ser molt semblants als de l'any passat, que ja van ser uns valors ja per sobre del coronavirus, i per tant doncs ja tornàvem una mica a l'estabilitat. I ara l'estimat setembre, no? Setembre és un mes que ens encanta a tots, tant els que vivim aquí, que els que gaudim d'aquest territori, com els hotelers i restauradors. És un mes que treballem tant o més que el juliol, uh-huh, podríem dir. És un mes molt bo a nivell de producció, a nivell d'ocupacions, i amb un públic i un segment de mercat que és encantador, que és fantàstic, vull dir, molt més tranquil, que sí,
més reposat.
Sí, més reposat, que venen a gaudir de l'entorn, que venen a fer bicicleta, a caminar, bueno, amb uns altres interessos, amb un altre, bueno, és un altre tarannà, no? Sobretot podria dir-te que el 90% són estrangers, molts de nord-europeus, anglosaxons, americans, australians, bueno, ara hi ha una barreja que és superdivertit. I ja et dic que el setembre està anant superbé a nivell de valors d'ocupació i de restauració, perquè també està, tot i que ha fet uns dies una mica així tontos i ha plogut i ha fet fred i sembla que s'hagi acabat l'estiu, estan encantats, aquí surt el sol i ja està, no? I esperem que el setembre segueixi igual. Aquestes són les previsions, per sobre inclús de l'any passat.
Ostres, no us semblaria, perquè sí. Parlàvem del temps, no? Perquè està fet... Sí. Dels últims setembres, aquest setembre ha estat molt plujós.
Sí. Tens tota la raó. Però bueno, clar, aquesta tipologia de gent que tenim ara són gent que estan acostumades a viatjar amb inclemències, vull dir, amb pluja, amb fred, amb canvis de temps sobtats. Sí que els hi sobta, els hi estranya trobar-se aquest temps, però no els impedeix fer l'activitat a la que han vingut a fer. Mm-hmm. Que sigui ciclisme, sigui anar a córrer, anar a caminar, vull dir, pintar. La setmana passada tenia 18 pintores, no? I estaven doncs, aquí amb el xubasquero i tals, i bueno, doncs mira, venen a pintar i per tant, no és que trobaries americanes, eh?
Sí.
Venen a pintar. I encantadíssimes. Llavors, bueno, estan acostumats a que puguin passar aquestes coses i no els impedeix seguir amb el seu objectiu, amb el seu viatge, no? Uh-huh. I no... Sí que ja et dic, el que puc poder frenar una mica és el consum del que té segona residència o del que ha decidit nacional, català,
sí.
Que ha decidit fer vacances al setembre.
Mm-hmm.
Llavors, clar, aquest sí que s'ha notat, però com que per l'altra banda hi ha hagut molta producció, doncs no s'ha notat pas gaire.
I parlam de client nacional, però entenc que els mercats com l'americà, el britànic s'han pogut recuperar, no?, aquest estiu?
Sí, ja l'any passat, eh? L'anglosaxó poder era el que ha vingut una miqueta més tard, perquè també el Brexit els va afectar moltíssim, eh? Amb ell, nosaltres ja, la relació amb el britànic també ja ha sigut més tardia per això, perquè ells no només han tingut el Covid, sinó que han tingut també un problemón a sobre, que el Brexit els ha afectat moltíssim, perquè a més no només els que venen, nosaltres tenim moltíssima gent que té segona residència i que ve 6 mesos aquí d'origen anglosaxó i que no els hi deixava l'estat, perquè bueno, els hi feien per un tema sí. Bueno, els hi feien fer un molt complicat. Llavors, bueno, no podien estar els 6 mesos aquí, havien de venir, anar, tornar, anar. I bueno, això també ha complicat, perquè és un segment de mercat important aquest, eh? Mm-hmm. Que consumeix molt restaurant, que consumeix molt de bar, i per tant, doncs, bueno, realment es nota quan no hi és, no? I això perquè ho dèiem, perquè...
Per recuperar els mercats que hi havia.
Sí, això, i perdona,
no.
I també el que ja l'any passat va tornar a venir, i déu-n'hi-do aquest any, és l'americà, australià, que per exemple a Austràlia no han pogut sortir del país durant 4 anys. Mm-hmm. És que el país no els deixava sortir. L'any passat van començar a sortir com locos.
Mm-hmm.
I es va notar molt. A més, sé que des de l'Agència Catalana de Turisme es van fer moltes campanyes. Mm-hmm. I s'han notat, perquè realment bueno, aquí hem tingut molt d'australià. Sí, mm-hmm. Sí.
Doncs esperem que acabi d'anar molt bé aquest mes de setembre i segurament ens tornarem a retrobar abans dels ponts que ens esperen aquesta tardor per parlar de com està anant aquest turisme aquí al Baix Empordà. Moltíssimes gràcies, senyora Allé, per estar aquests minuts aquí al Supermatí amb Ràdio Capital i també amb Ràdio Palafrugell. Que vagi molt bé.
Un plaer, gràcies a vosaltres. Fins una altra. Adéu.
I nosaltres parlarem amb en Martí Seguer de tecnologia. Doncs al Supermatí, ara mateix els dilluns, parlem de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant de YouTube, una plataforma que m'encanta i que es reforça per combatre la creació indeguda amb intel·ligència artificial.
Doncs sí, YouTube ha fet un moviment important per combatre l'ús indegut de la intel·ligència artificial a la seva plataforma, centrant-se en les creacions que impliquen veus i rostres falsos. Han anunciat el desenvolupament de noves eines que a partir del 2025 permetran identificar veus i cares generades amb intel·ligència artificial que imitin persones reals sense el seu consentiment.
Mira, important.
I aquesta funcionalitat s'inclourà dintre del sistema Content ID, que ja s'utilitza per identificar i gestionar continguts de drets d'autors. El principal objectiu és protegir els creadors i els artistes de la suplantació de la seva identitat, i en concret la plataforma podrà detectar si s'han generat artificialment una veu per imitar el to i l'estil d'un artista real. A més, s'està treballant per evitar l'ús de rostres de persones reals en continguts creats per la IA, una pràctica que està generant preocupació especialment en els termes de privacitat i en els drets d'imatge.
Per tant, això molt interessant, això ja hi ha algunes plataformes, no, que ho estan començant a impulsar, però també tenim novetats des de la justícia europea amb Apple, que sincerament em va sorprendre aquesta notícia.
Sí, sí, sí. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha confirmat la sanció de 13.000 milions d'euros que Apple haurà...
Gairebé
de...
res.
Gaire res, res. Però si els hi demanen per algú
és... Exacte, ja, és que és això.
Ara t'ho explico, és que déu-n'hi-do. Resulta que Apple haurà de retornar a Irlanda pels avantatges fiscals i legals que la companyia va rebre entre el 2003 i 2014. Aquesta decisió tanca un llarg litigi que va començar el 2016 quan la Comissió Europea va acusar Irlanda de permetre a Apple esquivar impostos a canvi d'un tracte fiscal favorable.
Vaja.
Concretament, la multinacional nord-americana va arribar a pagar tan sols el 0,005% d'impostos sobre els seus beneficis a tota Europa, fet que, clar, va fer que guanyés molts i molts,
home,
i molts diners.
Home, home.
Val? I, bueno, la comissària de la competència, la Margaret Vestager, va qualificar d'injustos per la resta d'empreses europees i, per tant, hauran de pagar.
A pagar, com diuen, a pagar, perquè sí, sí. És que a mi em va sorprendre la notícia quan la vaig veure, perquè crec que poques empreses que hagin fet això acaben així.
Sí, però clar, aquest era un tema molt flagrant. Fins i tot és que a més desviava els diners a una empresa de la qual no tenia treballadors i no,
vaja,
tenia una,
ostres,
seu real. És que clar, la cosa no era només...
Vaja, que no era només desviar diners, sinó que
ja,
moltes,
sí,
altres coses.
Hi havia molta evasió aquí, no? Pràcticament no pagaven res.
Molt sorprenent.
Sí, sí, sí.
Però, canviant de tema, Eurecat ha fet un avanç significatiu en el reciclatge de bateries, que això és una bona notícia, no? Perquè entenc que reciclar bateries, sí, ens ajuda a ser una mica més verds dins del camp tecnològic.
Doncs sí, t'explico. I és que Eurecat és el centre tecnològic català i ha presentat una solució molt innovadora en el camp del reciclatge de bateries de vehicles, un tema que cada cop és més rellevant, com deies, i la mesura augmenta l'ús d'aquests vehicles i, per tant, la necessitat de gestionar aquests residus de manera sostenible. La iniciativa forma part d'un projecte europeu que es diu Free for Leap i que té com a objectiu desenvolupar un procés de desmuntatge de bateries molt més segur i eficient.
Que això beneficia a tothom al final, perquè
sí,
al final a qui li toca desmuntar la bateria entenc que també li anirà, sí, bé una mica.
Sí, 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 exacte. I és que el desmuntatge de bateries és un procés complicat, com ja dius, ja que cadascuna és única i requereix tecnologies avançades per extreure'n els materials valuosos, com el liti, sense malmetre'ls. I des de Eurecat han optat per una solució basada en la robòtica col·laborativa, en què màquines i humans treballen junts. Això permet que els robots s'encarreguin de les tasques més perilloses o repetitives, mentre que els operaris poden centrar-se en les activitats de més valor afegit. Aquest sistema inclou tecnologia de visió artificial per identificar els punts de fixació de les bateries i fer un desmuntatge precís sense danyar els components. A més, es basa en algoritmes d'intel·ligència artificial que detecta i localitza els cargols de les bateries per poder, doncs, obrir-les i extreure tots els materials.
Estic sorpresa, perquè potser al final això dels cotxes elèctrics d'acabarà tinguent més facilitats i es, sí. Vull dir, suposo que anirem cap a una transició més verda amb sí, aquestes sí. iniciatives.
Sí, i si amb les bateries doncs, en podem recuperar els components i, reciclar-los de manera adequada, doncs perquè les bateries són un gran problema d'un cotxe elèctric.
Clar, vull
dir... i s'ha de canviar cada 3-4 anys, per tant que puguem fer un bon reciclatge és un punt molt important en el procés, sí, sí.
Imagina't les bateries dels mòbils, a mi em fa pensar en això, que sí. els mòbils cada 3-4 anys, si les tires molt, sí. Les bateries comencen a fallar moltíssim, sí. doncs imagina't amb un cotxe.
Sí, sí, sí.
doncs celebrem aquesta notícia, la sí. veritat. I parlant de mòbils, parlant de temes més d'ordinadors, passem a parlar de Microsoft, que sí. incorpora el català al seu assistent copilot.
Exacte, és una gran notícia per als usuaris de Microsoft 365. La companyia ha anunciat que el seu assistent intel·ligent, tu li dius copilot, jo li... Bueno, en anglès seria més copilot, no?
Sí, un amic.
Comença... I és que l'assistent, aquest assistent, comença a donar suport oficial en català, fet que permetrà que molts usuaris puguin interactuar amb aquesta eina en la seva llengua. Fins i tot, Copilot s'havia llançat en un nombre limitat de llengües, però ara, amb la incorporació del català i el galès, ja arriba a un total de 30
idiomes.
Home,
el galès, eh? A mi m'encantaria sí. escoltar-lo, em sembla fantàstic, vull dir.
Doncs li podràs preguntar i traduir
una
notícia, si vols. Li podràs demanar que te la tradueixi.
Home, crec que farem la prova, eh? Per remenar una mica.
Sí, oi? Doncs aquesta eina és un model de llenguatge molt extès i que permet automatitzar tasques dins de les aplicacions com el Word, l'Excel i el OneNote. L'assistent pot redactar documents, respondre preguntes i fins i tot crear fórmules complexes en fulls de càlcul, i tot això ho podrem fer en català. Aquest moviment s'emmarca en una estratègia més àmplia de Microsoft per fer que les seves eines siguin accessibles a una audiència més àmplia, i s'espera que en les pròximes setmanes també estigui disponible en altres idiomes com el grec i l'indonesi.
Fantàstic, eh? Vull dir, em semblen unes llengües molt curioses perquè...
Clar, van...
Imagina't parlar grec i poder fer servir-ho en grec.
No, sí, sí, o l'indonesi.
Ha de ser interessant, eh? O sigui, ostres, ja remenarem.
Clar.
Però, mira, també tenim una novetat interessant sí. amb Spotify i la seva nova funció Daylist. Jo sóc usuari de Spotify, m'encanta Spotify perquè tens moltes coses, molta disponibilitat de continguts.
Sí.
Què és això?
Doncs mira, Spotify continua millorant la seva experiència dels usuaris amb noves funcions, i aquesta vegada ho fa amb Daylist, una llista de reproducció personalitzada que s'adapta contínuament als hàbits d'escolta de cada usuari al llarg del dia. Aquesta llista genera automàticament mitjançant els algoritmes que analitzen les preferències musicals i els moments del dia en què cada persona escolta aquesta música. És a dir, si ets dels que prefereix música relaxada al matí i ritmes més enèrgics a la tarda, la Daylist s'ajusta a aquestes preferències i oferirà una selecció personalitzada per cada moment. Es trobaran la feina a la ràdio, eh?
Jo he de dir que aquesta funció no ho sé si em servirà a mi, perquè és que depèn del dia, estic molt animada, i depèn del dia no gaire, eh?
Hi ha dies, eh?
Sí, sí.
Això encara potser no ho trobarà. Aquesta funció s'ha llançat en diversos països, incloent-hi els Estats Units i el Regne Unit, i ara ja està disponible també aquí. A més, inclou 15 idiomes nous i, com a part de la seva expansió global, arribarà a 65 mercats d'arreu del món. Un altre aspecte interessant és el que la llista es pot guardar per continuar escoltant-la més endavant, tot i que es va actualitzant de manera contínua al llarg del dia. Vull dir que...
Molt interessant,
va canviant,
eh?
La llista.
Doncs ja la provaré, aquesta nova funció, a veure si m'aconsegueix fer una playlist que a mi m'interessi segons el moment del dia, a veure què, perquè
a veure què fan.
La sol encertar, eh? Perquè vull dir, sí que escolto bastants artistes, però em fa una barreja que a vegades més interessant. Ja veurem si aquesta funciona.
Ja em aniràs dient.
Oi tant. Merci, Martí, per venir avui dilluns aquí al Supermatí.
A l'estrena de temporada.
Exacte,
a més,
sí,
eh?
a més això, eh? Vull dir, comencem amb moltes novetats i m'agradarà tenir-te aquí cada dilluns per veure què tenim de nou.
Doncs aquí estarem cada dilluns.
Doncs que vagi molt bé, Martí. Adéu.
Molt bé. Adéu.
encara temperatures fresques durant les primeres hores del matí que contrastaran amb els valors del migdia. El termòmetre es pot enfilar fins a valors propers dels 30 graus tant a l'interior com a la costa. El sol dominarà durant tota la jornada. La tramuntana s'intensificarà a partir del migdia i es mantindrà fins dimarts a la tarda. De cara a la resta de la setmana, els núvols i les pluges podrien guanyar terreny.
I nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest primer supermatí que fem a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Ens tornem a trobar demà al matí a partir de les 8. Adeu, adeu.